Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell. El cub blanc.
Doncs ja sabeu que el nostre programa ens encanta parlar d'art i sobretot donar a conèixer artistes contemporanis, i això és possible gràcies a en Gerard Torres Sant Martí, que cada setmana ens fa viatjar de la mà de moviments, artistes, disciplines, tècniques, mirades i sensacions. Avui, al Cub Blanc, tenim un artista emergent de la nostra ciutat que basa la seva obra en l'art plàstic, combinat amb temàtiques mitològiques i abstractes en clau surrealista. I a més va ser el guanyador d'art emergent de l'any passat. Per conèixer una mica més la seva obra, primer saludem-los. Bon dia, i és cosmonauta, i benvingut al programa.
Bon dia.
I també, bon dia. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, primer de tot, d'on et ve, d'on prové aquest nom artístic que ens ha sorprès?
Bueno, doncs és un nom una mica estrany, que va venir sol. Va començar a aparèixer els meus dibuixos. No té, diguem-ne, una gran mitologia aquest nom. Simplement anava dibuixant i començaven a sortir lletres amb els dibuixos, i un bon dia vaig veure que estava firmant, signant X Cosmonauta. Lo de X no sé d'on ve, sincerament, i lo de Cosmonauta és perquè sóc un enamorat de l'astronomia, i mira, se'm va quedar.
Sí, de fet, en molts dels teus treballs aquest component espacial, no?, hi és.
Sí, sóc un autèntic flipant, no?, de l'astronomia, de la ciència en general, i potser també em sento una mica com una mena de viatger així de l'espai, no?, d'alguna manera. O sigui, quan vivim a la Terra i amb aquest barco fantàstic, fràgil, al mig de l'espai, bueno, i crec que tots som una mica uns cosmonautes.
El IEX va, com molt bé has dit, va obtenir el primer premi en la passada edició d'Art Emergent Sabadell 2018. La Fundació Banc Sabadell va comprar l'obra, i després també el vam tenir en el IEX el passat gener, en un format de presentacions que fèiem per conèixer els artistes que van participar a Art Emergent. Bueno, la teva obra m'agradaria comentar-la, perquè també a la ràdio a vegades es fa potser difícil, però bueno, podem ajudar els oients que s'ho imaginin. La teva obra es deia Isola, es diu, vaja, Isola Utopia, no sé si ho dic bé.
Ah, exacte.
Estava feta amb llapis sobre paper. Quin paper era, concretament?
Era un paper bàsic de paper 300 bàsic. Grams, senzill, i llapisos Staedtler senzill. Tot a nivell de materials era ultra senzill tot.
Clar, l'obra feia, bueno, fa 119 per 157 centímetres, o sigui, és bastant grossa, i estava emmarcada. Hi havia alguns elements que estaven dibuixats, colorejats.
Sí, bàsicament tot és en blanc i negre, i té dos, tres focus molt petits amb colors molt, molt vibrants. Sí.
I també altres elements com molt simbòlics. Me recordo que el dia de la presentació vas estar comentant, per exemple, un lleó, que surt un lleó alat, que justament les ales estan colorejades. Què significa per tu el lleó?
En general, sempre quan dibuixo no tinc massa clar, diguem-ne, tota la simbologia que surt, doncs per què, no? Per què surt? Sempre em dono compte una mica del significat del que dibuixo ja quan he acabat el dibuix, no? Llavors aquest lleó és aquesta obra, millor dit, és sobre Venècia, d'acord? Està inspirada en Venècia, i l'animal totèmic de Venècia és el lleó alat, d'acord? Llavors, d'alguna manera, doncs va sortir, vaig estar documentant sobre Venècia, vaig veure lleons amb ales, i va acabar sortint, no? I de fet el tema del lleó és un animal amb el que em sento molt, molt identificat, no? D'alguna manera tinc molt aquesta idea d'animals totèmics, no? Penso que tots tenim dintre nostre animals, no? O sigui, com esperits que ens guien d'alguna manera, no? No parlo molt a nivell poètic, d'alguna manera. I jo el lleó és em sento molt identificat, i les ales també m'identifiquen molt, perquè jo sóc un apassionat del vol. De fet, volo amb paramotor. Llavors, diguem-ne, un lleó alat és com una combinació, penso que parla molt de lo que jo sóc.
El fet que volis també pot explicar la idea aquesta que vas fer de dibuixar Venècia des de l'aire.
Sí, és que els meus dibuixos, pràcticament tots, sempre són vistes aèries i surten molt, diguem-ne, l'inspiració d'aquests dibuixos surten quan estic volant.
A mi m'agrada part de la teva obra per això, no? Per el punt de vista, per la perspectiva, també per la combinació amb el cromatisme i després el blanc i negre, aquesta barreja que a vegades em dona la sensació com si fos un collage.
Sí, 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 ho és d'alguna manera, o sigui, mentalment ho és, sí, sí. Uh-huh.
I per què també t'agraden molt els temes mitològics?
Bueno, d'alguna manera, quan pinto, quan dibuixo, és una manera de treballar molt automàtica, no? No et sabria dir per què em venen aquest amor per la mitologia. És una cosa que m'acompanya des de petit, no? Uh-huh. Penso d'alguna manera que la mitologia són contes que expliquen grans veritats, no? Que amaguen grans veritats. Llavors, per mi, doncs, fer servir la mitologia em permet una mica explicar històries d'una manera molt, molt velada.
Hi ha certs personatges, jo era pensant en l'obra que va ser premiada, hi ha certs personatges, certs elements que a mi, i segurament a molta gent que ho vegi, li poden recordar a la pintura barroca o a autors com Bruegel o el Bosco. Et sents inspirat per aquestes tendències, diguem-ho així?
Sí, sí, absolutament. O sigui, el Bruegel, el Bosco són autors que em flipen, els trobo absolutament contemporanis. També els trobo una mica autors, sobretot el Bosco, que estaven molt fora de la seva època, i d'alguna manera també jo em sento, no?, amb la meva obra em sento fora de la meva època també. No em sento ni abans ni després, em sento una mica en un paral·lel, no? Llavors m'agrada aquest tipus d'autors que surten una miqueta del discurs més oficial de l'art de la seva època. Són autors que sempre m'han interessat molt.
Perquè quan comences tu en el món de l'art i per què, no? No sé si doncs, va ser que vas rebre alguna influència, algun referent, o ja ho portaves molt innat.
No, des de sempre. Bueno, jo sempre he dibuixat i he pintat des que era petit, com tothom, no? El que passa que normalment la gent arriba a un punt a la seva vida que deixa de pintar i dibuixar, no? I jo sóc dels pocs o molts que no vam deixar. Llavors, bueno, allò quan tens 12-14 anys vas evolucionant. Llavors vaig començar a estudiar uns estudis més normals, diguem-ne, com per tenir un ofici més normal, però vaig veure de seguida que no era feliç, no? Que no em veia tota la vida treballant en una feina que estigués lluny de l'art. I llavors calculo que pels 18 anys més o menys vaig dir que ho deixava tot i que em focalitzava absolutament en l'art. Sí, sí.
I recordes la primera vegada que vas veure alguna de les teves obres exposada?
Pues, la veritat és que no, em costaria bastant recordar-ho, no? Ostres, que fa molts anys. No recordo aquesta sensació, la veritat.
Esteve, a banda de fer dibuix, també realitzes fotografia, pintura i performance. Imagino que depèn de l'obra que vols fer, utilitzes una disciplina o una altra.
Sí, o sigui, també depèn molt de l'època, no? Ara, aquesta obra que va guanyar el concurs forma part d'una sèrie que era bàsicament tot dibuix, no? A llapis. Ara, actualment estic fent més una sèrie que barreja molt la fotografia aèria amb el tema de la pintura i el dibuix digital. Llavors jo normalment funciona això, no? Funciono per èpoques. Quan aquesta època s'acaba, no?, quan la inspiració ja doncs baixa, tinc sempre un temps, diguem-ne, com de replantejar-me una miqueta quin és el següent pas, i em marco una mena com de reptes. I llavors doncs penso, doncs, per aquests nous reptes, quines tècniques o quina manera és la més adequada per poder portar, no?, aquest nou projecte.
Que a nivell plàstic els dibuixos són fascinants, tenen una qualitat de detall molt, molt contundent. Després també fas muntatges digitals.
Sí.
Amb quin format et sents més còmode? Perquè clar, recordo que el dia de la presentació allà a l'acadèmia vas estar comentant que tardes molt temps, no?, a fer els dibuixos, i llavors
sí.
Suposo que amb el format digital et permet aquesta ser més flexible.
No, la veritat és que trigo el mateix fent un dibuix que una obra digital. Al final és algo molt, soc lent treballant. També el fet de que hi hagin tants detalls a les meves obres són feines que porten molta concentració i molt de temps. Llavors no em sento més còmode amb el llapis, que amb l'oli, que amb la fotografia, que amb lo digital. Em sento de gust amb tot, sincerament, no tinc cap preferència.
I ets molt perfeccionista, perquè, com deia el Gerard, no? Amb aquest traç, amb aquesta precisió, no? Amb tants detalls...
Sí, sóc absolutament perfeccionista, no? sí, molt.
I com és el teu procés de creació? Com t'arriben els temes i com comences a plasmar-ho després?
Els temes van venint a poc a poc, no? Doncs normalment això, no? Estic volant i estic allò doncs, com mig meditant mentre volo i vas com somiant, no? Una miqueta mentre vas volant, i aquí potser van venint els primers inputs, d'alguna manera, no? Llavors aquest input, el primer és una mena d'imatge molt difusa, no? Molt com entre boira, diguem-ne, i llavors començo a documentar-me, començo a fer dibuixos, esbossos, i poc a poc aquella petita intuïció doncs poc a poc comença a agafar forma, i llavors hi ha un moment on l'obra es planteja, diguem-ne, una miqueta, es manifesta com una estructura bàsica. Llavors aquesta estructura bàsica va desenvolupant ella sola tota la resta d'elements que es van afegint.
Jo sempre ho dic, que la creativitat és un dels processos de la creativitat és unir dues idees, o tres o quatre, les que siguin, que aparentment no tenen cap relació, i fer-ho convergir en una.
Totalment d'acord.
L'artista acaba materialitzant el que comentaves.
També lo complicat, que tot acaba encaixant, no?
Sí. El complicat de vegades és entendre l'obra, no? Perquè tu parteixes a partir d'una petita idea molt petiteta, no? I l'has d'entendre, no? Llavors, a mi aquest procés és com molt lent, no? De dir, ostres, realment, què t'està dient aquesta obra? Cap a on va aquesta obra? Cap a on et porta? És d'alguna manera com si l'obra tingués vida pròpia i tu l'has d'entendre, l'has d'escoltar, i quan realment aconsegueixes aquest estat on realment l'entens, quin és el repte d'aquella obra, llavors és quan l'obra pot créixer, no? Però de vegades trobar aquest punt, no? De comprendre cap a on et vol portar aquella obra és bastant complicat.
Ets cofundador del col·lectiu Insectotròpics.
Sí.
Explica'ns.
Bueno, doncs Insectotròpics som un grup d'artistes de Barcelona, i el 2010-2011, no recordo exactament, doncs vam decidir ajuntar-nos. Érem dos pintors, tres videoartistes, i un músic que, bueno, érem molt, molt amics. Vam començar a experimentar una manera de barrejar, diguem-ne, els nostres llenguatges, i sense masses, diguem-ne, expectatives, vam començar a generar una mena d'obra que va ser després una que es titula la Caposeta Galàctica, i això, doncs, diguem-ne, va acabant agafant forma amb una mena d'espectacle performance multimèdia on barregem pintura, dibuix, videoart, teatre, música, i aquesta obra que vam generar doncs va tenir molt, molt d'èxit. Llavors va tenir tant d'èxit que ens va donar una miqueta com un impuls doncs per continuar experimentant. Llavors vam fundar aquesta companyia i anem pel món, anem voltant pel món fent espectacles, actuacions, performance, actuacions.
I quina és la resposta de la gent, suposo, al veure doncs aquest conte, no? Per exemple, amb la Caputxeta infantil totalment desvirtuat i tret de context, no? I amb totes aquestes plataformes, no? Amb la il·lustració, vídeos, amb totes aquestes performances, com responen?
Doncs amb molta sorpresa, la veritat. És algo, diguem-ne, tenim una manera de barrejar els nostres llenguatges, penso, i ho dic modestament, bastant original. Llavors sobta bastant la manera en com es mixturen tots aquests llenguatges, i normalment les nostres obres comencen d'una manera molt, molt tranquil·la, molt inclús naïf, i poc a poc es van desplegant i van acabant, diguem-ne, amb una mena d'orgia visual i sonora que deixa bastant astorada a tothom.
Que feu servir bastant la tecnologia.
Molt la tecnologia.
És que aquí a Sabadell hi ha un grup que es diu el grup Starter, que en forma part l'Ivan Merino. L'Ivan Merino va vindre fa temps aquí, vam fer una excursió performàtica a la Font del Saúc, amb un projecte historicista, i bueno, ells, aquest grup, és tradicionalment sempre han utilitzat i estem parlant d'un grup de ja fa 10 anys o 15, no? Vull dir que la tecnologia d'abans no és la que hi ha ara, però sí que estava bastant avançada, i clar, els projectes que feien artístics, ostres, sobtaven, no? Pues ara, per exemple, amb el videomapping han realitzat coses bastant, bastant novedoses.
Clar.
Llavors, jo crec que l'aplicació de l'art amb aquestes noves tecnologies, clar, també depèn molt del moment, suposo, i depèn de les performances que vulgueu fer, doncs utilitzar una cosa o una altra.
Sí, crec que el nostre fort és, no és tant l'ús de la tecnologia, que també, perquè diguem-ne, si vas pel món a nivell tecnològic hi ha coses absolutament impressionants, no? Nosaltres, el nostre fort és com realment fem servir la tecnologia per barrejar aquests diferents llenguatges, creant una mena d'obra que, bueno, el que deia abans, no? és molt original, realment.
Potser seria bo, no?, que en el World Mobile Congress hi hagués una secció artística amb tecnologia.
Home, estaria genial. Estaria genial que tota la potència econòmica de Barcelona la poguéssim també nosaltres, els artistes, la poguéssim aprofitar, i tant.
Evidentment. I ara, explica'ns en quins projectes, en què estàs treballant.
Bueno, doncs ara estic en una nova sèrie que es diu Antropocène Odyssey, és l'Odissea antropocènica. Llavors, l'antropocè, per qui no sàpiga què és diguem-ne, l'era geològica on estem ara mateix, no? És l'era on, diguem-ne, l'ésser humà està deixant un rastre a la Terra en molt poc temps, un rastre que perdurarà durant mil·lennis. Mm. Això es diu antropocè, d'alguna manera, no? I d'alguna manera aquesta sèrie que estic fent és això, no? Mirar o intentar, doncs, fer poesia visual a partir del rastre que estarà deixant l'ésser humà sobre la Terra. Llavors, el procés creatiu també és aquest, no? O sigui, volo per Catalunya, faig fotografies i després aquestes fotografies les barrejo amb dibuixos, amb pintures digitals, faig una mena de gran collage i tot això pren forma amb obres de gran format digital.
Mm-hmm. Doncs molt interessant, la veritat, descobrir tota la teva obra, no? Fer aquest petit recorregut, i si algú vol descobrir, suposo que tens pàgina web, et trobaran com a IES Cosmonauta, sí?
Sí, és, bueno, les tres dobles Bs, IEX.cat.
I després teniu la del col·lectiu.
Sí, l'altra, la del col·lectiu Insectotròpics, és també tres dobles Bs, insectotropics.com.
I una pregunta, ara m'ha vingut al cap, aquest, el col·lectiu que feu, heu fet coses per la Fura dels Baus?
No hem fet res, no.
Té una estètica molt, molt adequada, potser.
Diguem-ne, si veus alguna foto et pots recordar. Després el que fem no té absolutament res a veure. El que fem nosaltres és més una barreja entre el punk i la psicodèlia, per dir-ho d'alguna manera.
Per acabar, com a artista, quina és la teva mirada? Què creus que deixes, no? Quina empremta deixes en els espectadors?
Doncs no ho sé, la veritat, perquè quan faig una obra i aquesta obra la rep al públic, hi ha reaccions tan diferents que em seria difícil... Seria difícil, no?, trobar una paraula que ho descrigui, no? Lo maco d'una obra és tu la fas amb una idea i després qui rep aquesta obra té una percepció normalment absolutament diferent de lo que tu tenies, no? I penso que és una mica la idea que jo tinc de l'art, no? L'artista proposa algo, però després l'espectador és co-creador d'aquella obra, Diguem-ne, amb la seva percepció crea una nova obra, una nova realitat, no? Quan la percep d'una manera totalment individual.
El meu amic Joan Vila, que alguna vegada l'hem tingut aquí, sempre té una bona descripció per parlar de l'art quan va passar en la passada edició de la Fira Arco sobre el Ninot, no? Que ell plantejava si l'art ha de tindre una funció més polèmica o d'emancipadora, no? Ell creu que l'art ha de ser així, no? Ha de fer emancipar el pensament i llavors provocar, pues, el contingut que sigui, però més que no pas fer una crítica o ser algo molt punyent, sinó que quedi allà, no? Que quedi com un pozo en el pensament de l'espectador i que tard o d'hora acabi sortint d'alguna manera o una altra.
Totalment d'acord.
I que cadascú ho interpreti, no ho visqui de la seva manera, que estigui oberta. Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres ara el que fem és tancar el Cub Blanc, perquè encara queden molts més continguts. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies. Bon dia.